les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Al llarg dels temps medievals, diversos moviments havien intentat, sense èxit, reformar una església catòlica que consideraven afectada per molts mals, com per exemple l'acumulació de riquesa, contràriament al vot de pobresa, o la concessió d'absolucions de pecats a canvi de diners. A principis del segle XVI, qui va posar el crit al cel contra aquestes pràctiques fou Martí Luter. Les 95 tesis d'aquest frare agustinià van esdevenir la base per a la reforma protestant. L'objectiu de Luter no era crear una nova forma d'entendre el cristianisme. La seva intenció era reformar una església que es va demostrar immutable. El papa Lleó X va condemnar les tesis de Luter i el va excomunicar, però tot i les vicissituds, aquest es va mantenir ferm en les seves tesis. A partir d'aquell moment van començar diversos conflictes al cor d'Europa que, amb el temps, servirien per consolidar el protestantisme. No com a mitjà per canviar l'Església catòlica, sinó com a base per entendre el cristianisme d'una manera diferent, sense papa i sense vendes d'indulgències, entre d'altres. Avui intentarem conèixer com es va gestar la reforma protestant, qui era Martí Luter i què defensava, i, finalment, com va consolidar-se aquesta nova manera d'entendre la religió cristiana. Benvinguts al temps de les controvèrsies religioses. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al programa de les Portes de Troia. Avui, com ja hem avançat a la presentació, tenim un programa dedicat a Martí Luter i la Reforma. Jo crec que no podíem triar millor data perquè estem justament tocant el 500 centenari de les tesis de Luter. I per això, des del programa, creiem que és un bon moment per endinsar-nos en aquest tema. Com sempre, per fer-ho tindrem el nostre historiador de capçalera, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Molt bé, Oliver. La voluntat de reformar l'Església Catòlica neix a l'època moderna o té antecedents?
Té antecedents. Ja ho hem comentat una mica a la introducció del programa, que realment en temps medievals hi havia hagut la voluntat de reformar aquesta església. I, de fet, abans i tot, hem de pensar que el cristianisme, als seus orígens, no és un ens monolític, una sola manera d'entendre tant la religió i els textos d'una sola manera, sinó que hi ha doncs, diverses opinions, diverses opcions, no? I aquestes opcions de vegades són considerades des de l'òptica central heretges, i per tant doncs, cal corregir totes aquestes qüestions. Per tant, hi ha una voluntat de reformar, d'adaptar-se a uns criteris concrets i evitar qualsevol desviació d'aquesta ortodoxia. A mesura que Roma va esdevenint el centre de la cristiandat, a mesura que avancen doncs, els segles i arribem més a l'edat mitjana, també hi ha aquesta voluntat de reformar l'Església i evitar doncs, que surtin les coses de mare, és a dir, que les coses no s'estiguin fent de la manera més correcta. Això ens porta a parlar, per exemple, de la reforma gregoriana, aquesta voluntat doncs, d'evitar que els sacerdots es casessin i d'evitar també que els càrrecs eclesiàstics fossin comprats, la simonia. Per tant, sempre hi ha hagut doncs, la voluntat d'arranjar qüestions, però sobretot quan arribem a la baixa mitjana hi ha moltes qüestions a arranjar. I al final ja no és simplement fer una petita reforma, fer un petit pedaç, sinó que el que propugnen alguns és canviar de tot i donant lloc al que serà doncs, una nova església com és l'església protestant. Però avui tindrem ocasió d'explicar tot aquest procés.
Molt bé, i per endinsar-nos en la creació o en els primers moments d'aquesta nova església que comentava l'Oliver, comptem de manera ben especial amb la presència d'Ignasi Fernández Terricabres, professor d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en el món de la reforma. Benvingut.
Moltes gràcies.
Molt bé, Ignasi. Sense Luter, hi hauria hagut protestantisme o hem d'entendre que ell va ser el personatge clau d'aquest moviment?
És difícil de dir el que hagués passat si no hi existís Luter, però jo crec que sí que hi hagués hagut protestantisme, perquè Luter és, sens dubte, el desencadenant d'un moviment de molt ampla volada, però que té unes arrels profundes i unes causes institucionals més generals i el mèrit de Luther va ser el d'estar en el lloc oportú en el moment oportú.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs molt bé, comencem, com sempre, pel principi, una mica pel context del programa que tractarem avui. Ignasi, hem d'entendre que la Reforma Protestant neix com un projecte per tancar amb l'Església Catòlica?
No, la idea primigènia de Luther és la de reformar l'Església Catòlica. En veure que les seves crítiques no són escoltades, en comptes de sotmetre's, ell decidirà continuar endavant defensant la seva consciència i la seva llibertat, i és a partir d'aquí que es produirà la bifurcació de camins entre l'Església Catòlica i les diferents confessions protestants.
Per tant, el que tenim és una persona que el que vol no és fundar una nova església, sinó reformar-la. Però reformar-la de què? De quins problemes podríem... Quins són les qüestions que enumera Luther que s'haurien de solventar?
El principal problema és el de la situació del clergat catòlic. Un clergat majoritàriament indigne en tots els graus de la jerarquia eclesiàstica. Començant pel papa i per la cúria romana, els papes del Renaixement són grans polítics, autèntics estadistes, però com a líders morals o religiosos deixen molt a desitjar. I fins i tot coneixem pontífecs que han tingut parelles. Aquest problema es reprodueix a tot el conjunt de la jerarquia. Els bisbes moltes vegades són nobles que no viuen a la seva diòcesi i que es limiten a rebre les rentes puntualment cada any. En certa manera, aquests bisbes són vistos més com un senyor feudal més, no com una autoritat religiosa. I fins i tot el baix clergat i els rectors de parròquia, molts d'ells viuen en situacions molt indignes. Hi ha queixes sobre la seva ignorància perquè no hi havia un centre de formació específic pel clergat, sobre el problema dels que viuen en parella, que en algunes diòcesis arriba a ser el 20 o el 30% dels capellans. És un clergat molt indigne i molt incapaç serà de fer front als reptes teològics que plantejarà Luther.
Sí, nosaltres vam dedicar un programa, em venia a la memòria, amb Josep Palau, sobre la situació del clergat a la baixa edat mitjana, al bisbat d'Urgell, i ja veiem que la cosa no havia millorat gaire.
Allà superava amb escreix el 20 i el 30%,
Sí, bé. Les crítiques de Luther, però, no només van cap a aquesta indignitat pràctica dels membres de l'Església, sinó que, i aquest potser és un dels temes que més han escoltat, ni que sigui de passada als nostres oients, que és el tema de la venda d'indulgències. Ignasi, podries explicar-nos una mica més en detall en què consistia exactament aquesta qüestió de la venda d'indulgències?
És difícil des de la nostra societat actual entendre. La nostra societat actual, la del segle XXI, és una societat que aparca el tema de la mort, que l'amaga i del qual no en vol parlar. Però el tema de la mort, a l'època medieval i moderna, amb una mortalitat, amb unes taxes de mortalitat elevadíssimes, era un problema que obsessionava molta gent. I qui diu el tema de la mort diu el tema de la salvació, de la vida després de la mort, de què passa amb l'ànima, se salva o es condemna. La teologia baix medieval havia creat una mena de categoria intermèdia que era el purgatori, on l'ànima penava durant un temps, espiava els seus pecats i després podia passar al paradís, al cel. Les indulgències consisteixen en perdons que el papa, com a cap espiritual de tota l'Església, otorga dispensant de dies de purgatori. Poden ser parcials o poden ser plenàries, és a dir, que per aquesta indulgència es garanteix que la persona que la té va directament al cel. El problema més gran és que moltes vegades la bona obra que justificava aquesta indulgència era un donatiu econòmic. I, per tant, d'això a comprar la salvació hi ha un pas molt, molt estret.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
I hem de pensar que aquesta voluntat reformista que comentem de Luter va néixer ja al mateix segle XVI o venia d'abans, hi havia una trajectòria anterior?
Ve de molt abans. Ja els pares de l'Església deien la dita de Ecclesia sempre reformanda, no? L'Església sempre ha de necessitar una reforma. I, més concretament, pel cas de la reforma protestant, els antecedents cal buscar-los en tots els moviments que, i els personatges que des del segle XIV demanaven una reforma, com ells deien, tant en el cap com en els membres de l'Església, és a dir, tant del papat i de la cúria romana com del conjunt dels sacerdots i feligresos.
Sí, ens podries fer 5 cèntims d'una mica què perseguien o què pensaven o què volien aquests moviments i sobretot com van acabar per poder comparar-los amb Luter?
Bueno, sorgeixen al llarg de la Baixa Edat Mitjana moviments de reforma com els hussites, com els valdesos, com els wycliffites, seguidors de John Wycliffe a Anglaterra, que el que volen és sempre, aquesta és la idea bàsica dels moviments de reforma, un retorn a una església més pròxima a la de l'Evangeli o a les que representen el llibre dels Fets dels Apòstols. La majoria d'aquests moviments plantegen divergències en el dogma, poques, però més en l'organització amb l'Església Catòlica. I després de la reforma, molts d'aquests moviments, els que havien subsistit durant la Baixa Edat Mitjana, com els hussites o com els valdesos, acabaran integrant-se en les esglésies protestants.
I en aquesta voluntat reformista hi ha un objectiu directe contra la qüestió del papat? És a dir, sovint quan es parla d'aquest tipus de reformes i tu dius retornar aquests fets dels apòstols, que sembla doncs, com una mena de cristianisme comunitari en què no hi havia una direcció clara potser de l'Església més enllà de Crist, hi ha una voluntat d'acabar amb el papat, amb aquesta voluntat reformista de finals del Renaixement i de principis de l'edat moderna?
Una voluntat d'acabar amb el papat en el sentit de suprimir aquesta institució, aquesta figura i guiar-se per una altra mena d'organització, si volem, més col·legiada. Aquesta em sembla que no existeix. El que sí hi ha és una crítica molt forta contra el papat, no? Com es deia a l'època, Roma veduta, fede perduta. El qui va a Roma i veu Roma perd la fe perquè es troba una ciutat que no respon en res al que hauria de ser l'ideal d'una ciutat capital de la catolicitat. Per tant, no es vol suprimir el papat, però sí que es vol una reforma molt seriosa del papa, de la cúria i de Roma mateixa.
Doncs molt bé, ara que ja hem vist una mica el context del que sorgeix aquestes tesis de Luter o aquesta reforma, hem d'aturar-nos en l'altre fet clau, que és la biològica, no? Centrar-nos directament en el personatge. Ja hem vist que potser no va ser estrictament necessari perquè la reforma protestant neix d'un context i d'unes crítiques que ja existien des de generacions abans, però no podem tampoc desvincular vincular-nos a la importància clau que va tenir Martí Luter. Ignasi, ens podies fer 5 cèntims biogràfics del personatge?
Sí. Martí Luter és un jove alemany. Al principi, ell neix el 1483 a Eisleben, en el centre d'Alemanya, que als 25 anys, en una mena de conversió sobtada, decideix entrar a l'ordre dels agustins, en contra de l'opinió de la seva família i molt especialment del seu pare, que esperava d'ell que estudiés dret per intentar obtenir una promoció social de la família. Però ell es manté en la seva voluntat de que vol esdevenir un frare agustí, i això és el que serà bàsicament durant la primera part de la seva vida adulta. Com és un home talentós, molt ràpidament escala posicions dintre del propi ordre religiós de Sant Agustí i el nomenen professor de teologia a la Universitat de Wittenberg. I aquest serà el seu rol fonamental, fins i tot després d'iniciar la reforma, quan ell abandoni l'ordre dels agustins, continuarà sent professor de teologia a Wittenberg.
Per tant, ell esdevé un personatge important dins d'aquesta estructura eclesiàstica del moment, però al voltant de la qüestió de les indulgències que ja hem comentat, ell tenia una ferma opinió al respecte. Quina era aquesta opinió?
L'opinió de Luther sobre les indulgències en realitat és la conseqüència d'una teologia més ampla sobre la salvació. Ell, com a professor de Sagrades Escriptures a Wittenberg, ha anat madurant una idea, sobretot a partir de la seva interpretació dels textos de Sant Pau, de que la salvació de l'ànima només prové de la fe. Només el cristià que té fe pot salvar-se, perquè la salvació és una gràcia de Déu que l'ésser humà no ha fet cap mèrit per guanyar-se-la. De manera que res del que un home o una dona puguin fer li garanteix la salvació, sinó tan sols la fe en que és Crist qui el salva. Aleshores, quan comencen a sorgir el tema de les indulgències a la zona de Saxònia on ell està, ell protesta vivament, perquè entén que la compra d'una butlla d'indulgència no pot ser mai un motiu per garantir la salvació.
Per tant, hem d'entendre que des del seu punt de vista, l'única cosa que garanteix la salvació és la voluntat divina, no la pròpia acció humana. És a dir, per molt que una persona hagi portat una vida totalment recta, això no li garanteix la salvació.
No. La qual cosa ha donat peu a una interpretació distorsionada de les idees de Luther, que consisteix en dir, ah, sí, aleshores una persona, si té fe, pot ser una persona malvada, una autèntica assassí en sèrie, i se salvarà. No, això Luther no planteja així. Luther planteja que el bon cristià cometrà bones obres, però inverteix la causalitat. Cometrà bones obres perquè té fe. No cometrà o farà bones obres per salvar-se.
Molt bé, i aquesta postura de Luther sobre les indulgències com a professor universitari i teòleg podia haver-se quedat en un àmbit més o menys teòric, no?, o acadèmic, si no fos perquè la casualitat o la història va voler que justament en aquelles mateixes dades, entre 1516-17, quan Luther estava reflexionant sobre el tema de les indulgències, precisament un representant de l'Església Catòlica s'havia traslladat a la zona de Magúncia per vendre, no?, gairebé com un tour, un comercial del papat, arriba a la zona per vendre indulgències i finançar d'aquesta manera projectes de l'Església. Com reacciona Luther davant d'aquest comercial?
Sí, reacciona, fins i tot podríem dir que airadament. L'arquebisbe de Magdeburg, que acaba de ser nomenat, és un noble alemany, Albert de Brandenburg, d'una de les famílies més prestigioses de l'imperi germànic, que per obtenir la designació com a arquebisbe ha hagut de pagar una important quantitat que li han prestat els banquers, sobretot d'Augsburg. Ell ara necessita recuperar aquesta inversió. coincideix amb això que el papa Lleó XII a Roma està decidit a refer completament la Basílica de Sant Pere del Vaticà. I aleshores hi ha una aliança entre ells tots dos per predicar la venda d'indulgències per Saxònia, de la qual d'aquesta venda una part anirà a l'arquebisbe i una altra part per la construcció de Sant Pere del Vaticà. Luter, que mentrestant ha estat donant-li voltes a la seva interpretació de la Bíblia i madurant aquesta idea de la salvació per la fe, reacciona molt airadament i amb contundència contra aquesta predicació de les indulgències que ell veu com una injustícia i una estafa.
I arriba fins i tot a fer alguns sermons en contra d'aquesta pràctica.
Sí, arriba a fer diversos sermons, diverses classes a la Universitat de Wittenberg, en la qual mostra la seva intenció de revoltar-se contra això.
Però la cosa realment no acaba aquí i sabem que a l'octubre d'aquell 1517 es va produir un fet clau al voltant d'aquesta qüestió.
Sí, el 31 d'octubre de 1517 Luther penja o clava un text seu, les 95 tesis contra les indulgències, a la porta de l'església del castell de Wittenberg. Ara bé, és que aquest fet ha sigut molt debatut. La historiografia més romàntica, tant protestant com catòlica, hi veia un acte heroic, els catòlics, en el qual Luter clavava el seu punyal en el cor de l'església mateixa, iniciant el cisma. Avui les coses estan més tranquil·litzades. El que sembla que va fer Luther va ser un exercici acadèmic com a professor d'universitat, és a dir, penjar les tesis que ell volia defensar perquè fossin públiques i si algú les volia rebatre, pogués rebatre-la. I fins i tot hi ha historiadors que dubten de que realment les arribés a penjar allà on tradicionalment s'ha dit que és a la porta de l'església del castell de Wittenberg.
Com encara no havia campus virtual, no es podien penjar en un altre lloc. No entrarem, perquè són moltes tesis, però sí que voldríem que ens fessis una mica de comentari de què deien aquestes 95 tesis.
Les 95 tesis, bàsicament, tenen un fil conductor, que és el de la salvació per la fe. Només que serà sempre el nucli de la teologia luterana i de tota la teologia protestant que vindrà al darrere, no? Només la fe salva, per tant, la compra d'una indulgència, ni tan sols una bona obra que no fos monetària, no pot salvar. I les tesis ja contenen, a la part final, una crítica molt directa al papat. Luter diu, si el papa realment té el poder de perdonar els pecats en nom de Déu, cosa que ell nega, per què no ho fa per caritat i per amor a tota la humanitat i, en canvi, ho fa cobrant a canvi?
I, clar, ara ja ens has posat una mica en dubte aquesta qüestió de si Luter va arribar a penjar aquestes tesis a la porta de l'Església, i aquesta, clar, aquesta famosa data que justament comentava l'Alberto al principi del programa, dels 500 anys de la Reforma Protestant celebrats el 31 d'octubre 1517-2017, trontolla una mica. Però més enllà d'això, i de la difusió que podien tenir en aquell moment si les va penjar o no les esglésies, van tenir difusió arreu d'Europa aquestes tesis?
Sí. Moltíssima. Més que arreu d'Europa, arreu de l'imperi germànic, en primer lloc. Luter, com totes les seves obres de Luter, és un home que sap utilitzar molt bé l'idioma, en primer lloc, i tant el llatí com l'alemany, i en segon lloc la impremta. Cal tenir en compte que la impremta porta uns 50-60 anys d'existència, que s'ha originat per Gutenberg al mateix imperi germànic i que ja és un invent plenament consolidat i plenament contrastat quan Luter escriu. I Luter sistemàticament donarà totes les seves obres a la impremta, se'n faran unes tirades enormes, diverses edicions, i així, per aquesta via, podrà arribar a molts altres llocs que d'altra manera seria impossible. Jo sempre em demano quina diferència hi ha entre les heretgies, si puc dir així, medievals, com el catarisme i la reforma de Luter. Clar, el catarisme, per conèixer les idees càtares, només es podia fer o copiant un text càtar o si algun predicador càtar arribava al teu poble. En canvi, a l'edat moderna, tot aquest sistema ha canviat radicalment.
Molt bé, doncs ja tenim aquestes tesis de Luter publicades, difoses, i sobretot aquesta crítica a l'actuació de l'Església i molt centrada en l'actuació de Roma. I, Ignasi, quina resposta dona Roma? Fa una resposta immediata o triga una mica? Perquè, de fet, veiem que no serà fins uns anys després, fins a 1520, que el papat decideixi donar una resposta a aquesta... que cometes provocació de Luter. Quina va ser aquesta resposta papal?
En efecte, l'Església Catòlica va reaccionar amb una lentitud que al final es revelaria nefasta per a ella, no? Perquè va donar temps a consolidar-se el luteranisme. Sembla ser que al principi el papa, allò de ser, no dona importància a aquestes disputes de Luter. Com que la majoria dels predicadors d'indulgències eren dominics i el que es revoltava contra ells era un frare agustí, ell considera el papa que són querelles internes entre ordres religioses en una ciutat, en una universitat de segon ordre dintre de l'imperi germànic, no? I no és conscient de la magnitud del problema que li està esclatant al davant. Quan comenci a ser conscient, enviarà un cardenal, el cardenal Cayetà, dominic també, a entrevistar-se amb Luter i a demanar-li explicacions de les seves idees. El cardenal Cayetà ja serà el primer que li demana a Luter una retractació. Luter no es retracta, no ho farà mai. I el 1520 hi ha la primera butlla del Lleó de Ser contra Martí Luter, en la que condena 45 de les seves proposicions i li demana una retractació sota pena d'una excomunió.
Clar, tenim a Luter que el 1517 ha fet doncs, aquest gest que inicia una mica la reforma protestant. Fins al 1520 no hi ha una resposta clara de l'Església Catòlica i ell, de mentres, ja hem vist doncs, que ha escrit molt i que, a més a més, ha utilitzat la impremta per fer molta difusió i donar molt cos a la seva doctrina. Se li diu que renunciï i no renuncia a les seves tesis. Finalment, sabem que acabarà sent excomunicat i arribarà un moment, estem ja a l'any 1521, en què s'ha de parlar una mica del seu futur en aquesta anomenada dieta de Worms, en aquest Parlament, que ha de decidir una mica què fer amb Luter i com anirà la cosa, no? Què es planteja en aquesta dieta imperial del 1521?
Bé, la dieta vindria a ser, per la persona familiaritzada amb la història de Catalunya, com les Corts Catalanes, la dieta era l'establiment de representació estamental dintre de l'imperi. La condemna de Luter, primer el 1520, confirmada pel papa Lleó de Ser el 1521, posava en una situació molt delicada el jove emperador Carles V. Carles V, el 1521, només tenia 21 anys i havia ascendit al tron imperial el 1519 i, per tant, es va trobar tot aquest problema que, si puc dir-ho així, li esclatava al davant. En la teoria política de l'època, l'emperador és el braç armat de la cristiandat. És, en certa manera, l'executor polític i militar de les decisions que pugui prendre el papa. Per tant, una condemna papal havia de ser automàticament ratificada i posada en execució per l'emperador. Carles V tem fer aquest gest, que li enemistaria amb el príncep de Saxònia i amb altres prínceps que comencem a dir protestants a l'imperi germànic, i aleshores convoca una dieta. Una dieta, una representació, diríem avui parlamentària, de tot l'imperi germànic. Davant d'ella, Luter s'explica i Carles V acaba decidint la seva proscripció i la seva condemna. Hem d'entendre que Luter no rebutja només retractar-se per una obstinació personal. Hem d'entendre que Luter el que està fent és reivindicar un principi bàsic de la seva teologia, que és que qualsevol cristià pot interpretar la Bíblia, l'ha de llegir directament i hi ha una llibertat d'interpretació. I el que ell diu és, si jo llegint la Bíblia arribo a aquestes conclusions, no em contestin per un argument d'autoritat. Diguin-me què textos justificarien una actitud contrària.
Molt bé, doncs, si us sembla, escoltem la pregunta que se li fa a Luter en aquesta dieta i sobretot la resposta que ell dona davant d'aquesta dieta de Worms en 1521.
Luter, rebutgeu els vostres llibres i els errors que contenen?
Que se'n convenci mitjançant testimonis de l'escriptura i clars arguments de la raó, perquè no crec ni en el papa ni en els concilis, ja que està demostrat que sovint han errat i es contradiuen a si mateixos. Pels textos de la Sagrada Escriptura que he citat, estic sotmès a la meva consciència i lligat a la paraula de Déu. Per això, no puc ni vull retractar-me de res, perquè fer alguna cosa en contra de la consciència no és segur ni saludable. No puc fer altra cosa. Aquesta és la meva postura. Que Déu m'ajudi.
I davant d'aquesta postura, quina és finalment, Ignasi, la decisió d'aquesta dieta de Worms?
La decisió de la dieta va ser la de condemnar Luter. Això era especialment greu perquè convertia a Luter en un proscrit a dintre de l'imperi i fins i tot qualsevol persona que el trobés el podria matar sense per això ser culpable de cap delicte. Aleshores, el príncep seu que el recolzava, Frederic de Saxònia, va organitzar una operació una mica recambolesca perquè quan sortia de la dieta de Worms, Luter va ser segrestat per uns cavallers armats que en realitat eren genets a sou del duc de Saxònia, que el porten a amagar-se en un castell, el castell de Warburg, i serà allà amagat durant 9 mesos.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, tornem a aquest programa de les Portes de Troia sobre Martí Luter i els inicis de la Reforma Protestant. Ho havíem deixat en un moment certament intens, complicat, no? Teníem a Luter amagat, com acabes d'explicar, que semblava una mena de Julian Assange de l'època, refugiat en una ambaixada, el pobre. No només això, sinó que ja comencen a haver-hi persecucions de protestants, i tot i així, tota aquesta sèrie de traves, la reforma aconsegueix adeptes o hi ha un fre important a la seva expansió en aquest moment?
No, la reforma continua expandint-se per tot l'imperi germànic. Luter ha escrit diversos llibres en alemany, a més diuen els historiadors de la llengua alemanya que és un gran escriptor, que és el fundador de l'alemany modern. Aquests llibres estan arribant per tot arreu. Hem d'afegir que els prínceps, uns quants dels prínceps de l'imperi germànic, el recolzen, veuen l'oportunitat de desafiar l'autoritat de l'emperador, que vol construir un imperi catòlic en el qual el catolicisme seria una mena de ciment que enllaçaria tots els territoris. Pels prínceps alemanys és una forma de plantar cara al centralisme de l'emperador i també és una forma de fer-se amb unes propietats importants, perquè en el moment que un territori passava a la reforma, totes les propietats de monestirs, catedrals, institucions quedaven confiscades per l'Estat. Això no treu que realment Luter sigui un home que sintonitza molt clarament amb una preocupació que, com he dit, obsessiva de la gent de la seva època, que era la preocupació per la salvació de l'ànima, i amb un anhel d'una espiritualitat més sincera, més senzilla, més despullada, que era bastant general a l'època.
Al final, aquesta reforma ja no només és una qüestió de pensament, sinó que acaba derivant en enfrontaments bèl·lics. Primer de tot, amb la Guerra dels Camperols.
Sí. En el moment en què Luter està amagat, no hi ha cap líder que prengui les regnes de la reforma. I això afavoreix l'aparició del que es coneix com les reformes radicals. El principi de llibertat del cristià de Luter, el principi de lectura individual de la Bíblia portat al seu extrem, lògicament podia ser aplicat en àmbit polític. I aleshores comencen a haver revoltes camperoles de pagesos que demanen, per exemple, la llibertat de triar rector o que critiquen, per poc evangèlic, la institució del delme. Aquestes reformes seran durament reprimides pels prínceps alemanys i fins i tot seran condemnades per Luter quan torna, diguem-ho així, del seu exili, autoexili al castell de Wartburg, que escriu un text duríssim que es diu Contra les ordres rapinyaires de la pagesia, condemnant tots aquests intents de avançar-lo per l'esquerra, diguem-ho així, i afavorint clarament la repressió per part dels prínceps.
Sí, aquest és un fet potser, ja que sempre ho tirem cap a casa nostra, molt medieval, no? Bona part d'aquestes heretgies o aquests moviments de crítica a l'Església que havíem comentat al principi durant la Baixa Edat Mitjana, també molts deriven en aquest tipus de qüestions polítiques del campesinat o de l'artesanat. Per exemple, ara em venia al cap el cas anglès, no? de la revolta de 1380, on hi ha tot aquell substrat també camperol i de crítica, una crítica religiosa que ben aviat es converteix en una crítica social per si mateixa, no? Amb aquelles frases, no? De quan Adán llaurava i Eva filava, on estaven els senyors, no? Llavors, aquesta guerra dels camperols és un bon fil conductor cap a la Baixa Edat Mitjana, no? En aquesta fina línia que separa la crítica religiosa de la crítica social més radical, no? I això és el que es troben en aquest moment tant catòlics com luterans.
Sí, en efecte. Les reformes radicals no seran només els pagesos, seran els anabaptistes a llocs de Suïssa, serà la ciutat de Münster, on un predicador que es diu Thomas Munzer crea una mena de comuna avant la letra i que serà molt durament reprimida pels exèrcits protestants i catòlics. En això tots dos estaran units. Són iniciatives disperses, però que van sorgint aquí i allà i acompanyen la reforma de Luter.
Potser sobre Luter i aquests inicis del protestantisme, una de les imatges que almenys aquí a l'estat espanyol tenim com més interioritzades és la lluita de Luter i Carles V, Carles I. I aquest inici de les guerres obertes entre catòlics i protestants. No sé si ens podies explicar una mica com s'arriba a aquesta lluita entre la monarquia hispànica i els seus súbdits protestants.
Durant la primera meitat del segle XVI s'alternen moments de pau amb moments de guerra. Carles V intenta diverses vies per arribar a una entesa amb el protestantisme. Una, la de convocar noves dietes, noves assemblees parlamentàries. Una altra, la de convocar els que se'n deien col·loquis de religió, en el qual assisteixen teòlegs catòlics i teòlegs protestants, especialment Melanchthon, per la part de la Reforma, un fidel seguidor de Luther. Fracassen, per una banda, i per l'altra s'imposen els sectors més radicals i menys disposats a enteses, i hi ha moments en què Carles V també intenta la via militar. Però la via militar no es revela mai tampoc exitosa, perquè el conjunt dels prínceps alemanys que defensen el protestantisme havien format una lliga, la Lliga d'Esmalcalda, en la qual es garantien assistència mútua i, per tant, mai l'emperador va tenir una força militar suficient com per acabar amb els exèrcits de la Lliga d'Esmalcalda.
Finalment, en aquesta situació de conjuntura bèl·lica, d'enfrontaments, d'estira i arronsa, s'acaba signant la pau d'Augsburg l'any 1555, en què ja no s'obliga a ningú a acceptar el catolicisme. Per tant, s'entén que ja es tolera aquest protestantisme?
Més que un edicte de tolerància o una llei de tolerància, el Tractat d'Augsburg és un tractat de coexistència. El que s'acorda a la Pau d'Augsburg, una vegada el catolicisme s'ha vist impossibilitat d'acabar amb el protestantisme, però al revés, el protestantisme d'imposar-se hegemònicament a tot l'imperi, el que es decreta és que la fe dels prínceps serà la fe dels súbdits, cuyo regio, ello religio, d'aquell que és el rei, d'aquella és la religió. En els principats, els ducats, les ciutat-estats, on les autoritats siguin luteranes, tothom ha de ser luterà. I en aquelles, com Baviera, com Àustria, on el sobirà sigui catòlic, tothom ha de ser catòlic. I a la vegada es reconeix el dret d'emigrar, és a dir, un luterà que estigués en territori catòlic té el dret de marxar-se a un territori luterà i viceversa.
Molt bé, fins ara hem centrat les explicacions sobre l'imperi, però hem d'entendre també que el protestantisme triomfa o acaba triomfant en altres territoris europeus. En quins serien?
El luteranisme s'imposa molt majoritàriament en el nord de l'imperi germànic, però també en Escandinàvia. Tant el regne de Dinamarca com el regne de Suècia, molt ràpidament, ja en la dècada de 1520-1530, basculen cap al luteranisme. Després, el luteranisme queda una mica acantonat, si ho puc dir, en aquests territoris. I la confessió protestant, que serà realment més difosa i més proselitista, serà el calvinisme. El calvinisme sí que s'imposa en moltes valls de Suïssa. Un 10% de la població francesa s'hi adhereix i també és majoritari a les Províncies Unides, l'actual Holanda, i Escòcia.
Però aquesta consolidació ja, novament, no està exempta de que hi hagin nous conflictes, i aquesta vegada a nivell internacional. Hem d'entendre que les, entre cometes, guerres mundials de l'època, com per exemple la Guerra dels 30 Anys, són conflictes que tenen a veure directament amb la qüestió entre catòlics i protestants?
Sí. Efectivament, tota la segona meitat del segle XVI està marcat per força enfrontaments confessionals, els més sagnants de tot, els de les guerres de religió franceses, i aquestes disputes confessionals aboquen directament cap a l'inici de la Guerra dels 30 Anys, el 1618. Aquesta guerra, que comença com una guerra entre catòlics i protestants deguda a la política recatolitzadora de l'emperador Ferran II i degut al fet que l'elector palatí és calvinista i el calvinisme no estava reconegut a la Pau d'Augsburg i, per tant, demana ara un reconeixement legal, això porta a una guerra molt dura que anirà evolucionant i finalment serà una guerra realment política. Al final el que es dirimeix a la Guerra dels 30 anys, un cop han passat alguns d'aquells 30 anys, el que es dirimeix és la rivalitat per l'hegemonia política a Europa entre els Habsburg i el rei de França.
Bé, i per tancar aquest... aquesta cronologia del protestantisme, quan o quina data o en quin moment hem de considerar que s'acaba aquest procés de consolidació de la reforma?
La data més comunament presa és la Pau de Westfàlia, el 1648. La Pau de Westfàlia suposa ja el reconeixement del calvinisme a l'imperi i, a més, fixa uns límits de separació clars entre catòlics i protestants. A partir de 1648, realment els canvis a l'imperi germànic són pocs i, sobretot, el factor confessional deixa de tenir importància en les relacions internacionals. A partir de la Pau de Westfàlia, fàcilment podem veure aliances militars en què hi hagi estats catòlics i estats protestants combatent per un mateix objectiu.
Però, arribats a aquest punt, han aparegut ja una mica els calvinistes, no? És a dir, hem començat a parlar del protestantisme, de Luter, semblava que tot anava doncs, cap a una sola direcció entre catòlics i protestants, però comencem a veure que dintre d'aquest protestantisme també hi ha altres diverses, com si diguéssim, propostes reformistes. Quins serien aquests alguns altres exemples, juntament amb el luteranisme i el calvinisme, que podríem conèixer?
Calví forma part ja d'una segona generació de reformadors i és un home molt organitzat, molt sistemàtic, que impulsa un fort proselitisme de la reforma protestant. Tenim també els anglicans, aquest és un cas molt diferent, Enric VIII d'Anglaterra, que trenca amb França, amb el papa, per motius bàsicament polítics, dinàstics, perquè vol un hereu mascle pel seu tron, i l'anglicanisme només a posteriori anirà agafant els principis teològics del comuns a tota la reforma protestant.
Per tant, hem d'entendre que dintre del món protestant també no és un sol ens monolític, sinó que hi ha també diverses maneres d'entendre el cristianisme.
Sí, de fet, és completament erroni, com a vegades se sent, parlar d'església protestant, perquè no n'hi ha una, n'hi ha diverses. Això és una mica sorprenent. Ja hem dit que Luter i amb ell tots els reformadors reconeixen com un principi bàsic de la seva teologia la lliure interpretació de la Bíblia. Tot cristià pot llegir la Bíblia i fer-ne la interpretació que vulgui. Això sembla que hauria de dur a una situació de gran tolerància, però no. Les confessions protestants moltes vegades entre elles, no només contra el catolicisme, sinó entre elles, són molt intolerants precisament per qüestions a vegades molt menors d'interpretació de la Bíblia o qüestions organitzatives. El segle XVI és realment el segle de la intolerància.
Sí, no deixa de ser una paradoxa, no? I ens podries explicar una mica, en els minuts que queden de programa, en què consisteixen aquestes diferències, per exemple, entre luteranisme, calvinisme, anabaptisme, per intentar entendre una mica millor aquest magma de religiositat que s'obre en Europa en aquest moment.
Aviam, tots aquests moviments comparteixen una matriu comuna, que és l'ideal de la reforma tal com l'ha expressat Luter. I, per tant, sobretot, el principi de la sola fide. Només la fe salva, només la fe justifica, no? I la sola Bíblia, el cristià ha de tenir una relació directa amb la Bíblia. A partir d'aquí hi ha unes diferències que poden ser considerades menors. En el cas del calvinisme hi ha dos aspectes que el diferencien clarament del luteranisme. Un és un aspecte teològic. Calví defensa la predestinació dels éssers humans. És, en certa manera, una conseqüència lògica, o podria ser vista així, de la idea de Luter. Si el cristià només se salva per la fe, i la fe és una gràcia de Déu, Déu, en la seva omnisciència, ja sap qui se salvarà i qui es condemnarà. Després hi ha una altra divisió molt clarament organitzativa. Les esglésies luteranes, precisament per aquesta por dels prínceps a que se'ls hi vagin de les mans, són el que diem esglésies d'estat, que calquen bastant el model catòlic d'organització. Els luterans tenen bisbes, i actualment bisbesses, i s'organitzen en bisbats i parròquies sota un control en el segle XVI i XVII molt estricte del corresponent príncep polític. En canvi, el calvinisme adopta una forma més local. Hi ha el consistori, que a nivell local reuneix una sèrie de pastors i ancians, que és el que governa la comunitat, no només en l'aspecte religiós, sinó també sovint en el polític.
Les recomanacions troianes.
Molt bé, doncs no voldríem acabar el programa d'avui sense aprofitar que tenim aquí a l'Ignasi perquè ens recomanis a nosaltres, però sobretot als nostres oients, alguna lectura, algun material per aprofundir en aquest tema, sobretot aprofitant també, com deien, que estem immersos en el 500 aniversari de les tesis de Luter i que segurament tindrem força elements per triar.
Sí, realment estem vivint un boom evidentment en el centre Europa, i jo aquí recomanaria una pàgina web que és www.refo500.nl. És una pàgina holandesa, en realitat la van formar els calvinistes ja fa temps, precisament preparant-se per aquestes commemoracions. També és sorprenent que hagi hagut bastant interès per aquest tema en el món catòlic. Actualment la figura de Luter ja està lliure de les seves connotacions més militants i, per tant, és reclamada com un patrimoni comú per catòlics i, almenys els més avançats, i protestants. En aquest sentit, diverses revistes s'han ocupat de Luter en els últims temps i jo recomanaria el dossier de l'aventura de la història en el mes d'octubre. I, si puc, també un film, el film Luter, editat el 2003 per Eric Thiel, que realment representa de forma molt fidedigna la vida de Luter.
Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Ignasi, per acompanyar-nos.
Gràcies.
Moltes gràcies també, Oliver.
Moltes gràcies.
El Salva Soler, el control tècnic, i qui us ha parlat, Alberto Retxe. Us esperem la setmana vinent a un nou programa de Les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Retxe i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.